Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
I per fer aquesta teràpia de grup ja ens acompanya la Clara Mateu. Ella és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clara, com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé. Sí, i tant. Amb ganes de tornar-vos a veure.
Sí, ara feia temps, no? Per això? Ja no me'n recordo, que l'última vegada, no?, que va estar la Clara amb nosaltres.
Sí, fa un parell de mesos. Sí,
abans de Setmana Santa, crec que va ser. Sí, sí.
Clar, avui volíem aprofitar i parlar amb la Clara d'amor, aprofitant justament, mai millor dit, aquest primavera-estiu, no?, que ens ha tocat viure aquests darrers dies, Marta.
Sí, perquè abans dèiem, no?, la primavera és el temps del moment de l'amor, però sembla que aquest any no, la gent s'enamora, no?, però aquest any no n'hem tingut pràcticament, però bueno, igualment no hem volgut desaprofitar l'oportunitat, no?, que ara tocaria parlar de primavera, doncs, per parlar també d'amor.
Exacte, concretament de l'amor de parella i de com podem mantenir la flama encesa, com podem cuidar la nostra relació perquè ens mantingui forta i fresca com el primer dia. Existeixen trucs per tornar-nos a enamorar com el primer dia, Clara?
Sí, i la veritat és que, sobretot, a vegades, traduint-ho més en un context a vegades més clínic, també, a vegades, parelles que estan en una situació de crisi molt, molt profunda, poden tornar, no?, inclús a reconnectar i tornar a enamorar-se, no?, sempre i quan tots dos membres de la parella tinguin una voluntat de posar una mica tota la carn en l'assador, que diem.
Clar, no? Anava a dir això, que si els dos no posen de la seva part, entenc que no serveix de res, que han de voler-ho.
Clar, jo a vegades sovint utilitzo una mica la metàfora de partit de tennis, no? És a dir, si un dels dos deixa la raqueta, no hi ha res a fer, no?
És complicat.
Clar, llavors sempre ha d'haver-hi una voluntat per part dels dos, no?, d'establir un canvi i que aquesta flama, no?, per dues bandes quedi totalment encesa, no?
I què creus tu, des del punt de vista clínic, què creus que és el que ara deies tu, no?, que aquesta parella torni a reconnectar? Què passa? Per què ens desconnectem? Obvi, no? Hi haurà cada parella, doncs, tindran els seus motius, però com és clínicament? Com és que ens tornem a connectar i tornem en aquell punt, no?, que estàvem, en el qual estàvem enamorats?
Per rebaixar expectatives, mai retornarem en el punt en el que estàvem inicialment. Això també és important una mica saber, no?, que la relació de parella és un ésser viu, va evolucionant, va canviant, forma part d'un cicle vital, va passar per diferents fases, no? Es parla, no?, habitualment, de que inicialment parlem d'un nosaltres, on s'inicia una convivència, s'inicia un projecte, que és aquest període d'enamorament, no?, idealment, que potser tenim més en la ment, però posteriorment aquesta convivència es va consolidant. Pot ser que hi hagi, no?, l'aparició d'un major compromís amb la presència de fills, és a dir, la parella va passant per fases i crisis i, per tant, quan hi ha un moment d'impàs on ens hem desconnectat, no?, que pot ser per diversos motius, eh? Un motiu estrella és la presència dels fills, no? La presència dels fills, malauradament, provoca, no?, una crisi amb la parella i que, en funció de la qualitat de la relació, pot vèncer, no?, i enfortir-se aquesta crisi o no, deteriorar-se i separar-se, no? I després hi ha altres casuístiques com, a vegades, doncs, la infidelitat, per exemple, no?, és un altre motiu. Llavors, quan tornem a reconnectar-nos, ens reconnectem de manera molt més forta, no?, penso que de manera coneixent-nos molt més una amb l'altra, però mai com el punt inicial. Les vivències que hem viscut, no?, ens han fet situar-nos en un altre moment. Jo ja no sóc jo, tu ja no ets tu. Llavors ens reconnectem de nou i amb molta qualitat, però no amb aquest ideal, no?, de l'inici, no?, d'aquest moment, doncs, tan idealitzat amb l'altre, no?, d'aquesta fase més d'enamorament inicial, no?
Clar, perquè enamorar-se és el mateix que estimar. Són dues coses diferents, perquè, no?, quan estàs enamorada sí que és cert que idealitzes coses, no?, i després vas vivint i te n'adones, doncs, que allò potser que havies idealitzat no té res a veure amb la realitat.
Hi ha un autor també reconegut una mica, no?, sense entrar molt al pla teòric, però que parla de que la relació de parella és com un triangle. No? Llavors, hi ha un vèrtex, no?, que té a veure més amb aquesta intimitat, aquesta passió, no?, que inicialment amb la relació de parella és molt elevada, Llavors jo parlaria de que quan estem enamorats, aquesta intimitat, aquesta passió és molt forta, no? I progressivament baixa, no?, aquest nivell, no?, de passió, també perquè emmalaltiríem, no? És a dir, el fet d'estar enamorats, no?, és un procés, no?, que afecta a nivell hormonal, no?, i emmalaltiríem, vull dir, no dorms, no menges, clar, no?, és a dir, ha de passar. Llavors, es potencien dues altres àrees, no?, que és aquesta intimitat amb l'altre, però més des del compromís, no?, compartit, i aquesta confiança de propòsit cap al futur, no? Llavors van augmentant més aquestes dimensions i va rebaixant-se més aquesta línia més de passió, no?
Però,
sense perdre-la, perquè si no ens convertim en amics.
Fem una... Clar. Aquest seria una mica la clau d'avui, no?, en teràpia de grup. Com podem, doncs, això, mantenir aquesta llama, no?, ben posicionada, diguéssim. Mm-hmm. Però què es considera una parella saludable, Clara? Perquè, clar, això és molt fàcil, no? Mm-hmm. Què és una parella saludable?
Bueno, al final és una parella en la qual troba un cert ajustament, en el qual doncs té una bona comunicació, sap resoldre bé els conflictes, es respecta, no? Té aquesta mirada cap al futur de propòsit, no? Que es consolida. Anem en una mateixa línia, remem cap a una mateixa direcció, i sobretot doncs hi ha una confiança, no?, amb una amb l'altra. Clar, ho dic una mica també perquè sí que és possible reconnectar o reenamorar-se sempre i quan prèviament hàgim sigut una parella saludable, no?, també en aquest sentit, perquè si no també entrem a vegades en patrons més disfuncionals, no?
I en quin moment es considera que una parella allò perilla? És a dir, quan les coses ja no van bé de forma més o menys objectiva i que després potser s'ha de recórrer a casos com el que comentaves, no?, de teràpia de parella.
Clar, retornant una mica a la metàfora del partit de tennis, jo crec que un dels dos comença a deixar la raqueta, no? Llavors es comença això, no?, a tirar la tovallola i detectem una mica doncs que ja no tenim aquests moments de complicitat, tens menys ganes de compartir, sobretot la comunicació és un dels factors claus, no? Parelles que van tirant en el dia a dia però no troben aquell moment de compartir qualitat entre els dos, no?
I el gran pànic de deixar la parella pel que pugui passar, no? Hi ha moltes parelles que es mantenen precisament per això, per la por a la solitud,
no? Estar sol, no? Sí, exacte.
Fem una cosa, fem una mica d'aire.
Vale.
Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Qué bonito.
Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te...
Un quart ara mateix de dues. Estem amb la Clara Mateu, ella és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Ens està ajudant avui Marta Harkin en aquesta teràpia de grup justament per mantenir la flama en la parella, aquesta flama encesa. Clara, hem de dir que hi ha parelles que, tot i estimar-se molt, 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 que tot... Tu això ho deus haver vist moltíssim, no? Decideixen dir fins aquí, no? A separar-se. Clar, hi ha moments que, no? I sobretot hi ha parelles, no? Que dius, ostres, és que l'amor no és suficient, no? Com ho veus tu, això?
Clar, quan diem que amb estimar-se o amb l'amor no és suficient, sí, és perquè d'alguna manera hi ha una base de la relació que fa que el projecte no sigui viable, no? Per exemple, situacions tipus jo vull viure amb tu i a mi m'agrada viure a l'estranger, no? És a dir, per exemple, ens podem estimar molt, tenim molta sintonia, però clar, el meu propòsit de vida és molt diferent al teu, no? Ja sé que recorro, no?, al tema dels fills, però és un element estructural també important, no? És a dir, el fet de que jo no vulgui tenir fills i tu sí, és un altre element, no?, de trencament important. Maneres de demostrar-se l'afecte molt diferent, no?, que faci que jo no sento o no rebo, no?, no tinc l'antena col·locada en la mateixa direcció que tu i em sento a vegades doncs poc valorada o que la teva forma d'estimar és diferent a la meva, no?, amb aquest espai més individual que potser tu reclames i que l'altre necessita més proximitat, també.
I fins a quin punt nosaltres podem saber, saps això que deies tu, no?, que a vegades l'amor en parella s'ha de saber cedir, no?, potser doncs
és
coses que potser tu no faries, però per l'altre ho faries, no?, però podem estar tota la vida cedint?
Estar en relació de parella sempre implica arribar a acords i sempre ha d'haver-hi un punt de complementarietat, que diríem, no? Però és una complementarietat que no ha de ser rígida. A vegades cedeixo jo, a vegades cedeixes tu. Però és un exercici constant de negociació per tal d'adaptar-nos a l'altre i alhora també saber reclamar les nostres pròpies necessitats perquè l'altre també ens pugui contenir, no?
Però potser, clar, l'altra persona, t'imagineu una relació parella, no? Una parella, de dir, ostres, mira, és que jo et demano això, i l'altra, és que jo sóc incapaç, no? En aquest sentit, com ens ho podem prendre nosaltres, no? De dir, ostres, és que només està pensant en ell, no? No està pensant en els dos, no? En la parella.
Clar, per això jo sempre dic que la parella, o sigui, la relació és un tercer ente, diguem-ne, no? És a dir, és jo, tu i la relació.
Clar.
Llavors, possiblement jo pensant en la relació sí que sé el que pot beneficiar-nos més, però poso, no?, anteposo individualment abans les meves necessitats o les meves expectatives. De fet, una mica doncs, la riquesa està en que el jo i el tu siguin complets perquè la relació també tiri endavant, no?
Creus que aquesta noció també d'amor romàntic, no?, que de cultura, pel·lícules, no?, el cinema, també d'alguna manera és el que hem anat veient i amb el que hem crescut...
I que hem idealitzat molt, no?
Acaba exactament per això, idealitzar la parella, que després mai, no?, tinguis unes expectatives que mai encaixen amb la realitat, no? I això et genera una frustració, també, no?
Exacte, no? Vull dir, al final tenir una parella dedica això, esforç, sacrifici, fer una mirada molt més de sortir de tu per mirar cap a l'altre, no? I per tant també hem de tenir aspectes doncs, d'empatia ben elaborats, no? Una intel·ligència emocional també ben treballada.
Clara, de la mateixa manera que hi ha parelles que també doncs, que volen seguir juntes, però l'amor, no?, que és una mica el punt de partida que dèiem, comença a esvair-se. Avui ens portes algunes estratègies per mantenir justament aquesta flama encesa. Quines serien? A veure, per on hem de començar?
A veure, hi ha una que està bé, no?, en aquest sentit que he pensat, que són, per exemple, les cites, fer cites. Llavors, la idea una mica és cadascú pot fer amb la freqüència que vulgui i amb la disponibilitat que tingui, no? Però imaginem-nos, doncs, cada 15 dies. Cada 15 dies, un dels membres de la parella organitza una cita per l'altre, sabent que és algo que li agradarà, que el torna una mica doncs, a reconnectar amb aquest període de noviatge, no?, inicial que dèiem, i és una cita sorpresa. Llavors jo organitzo tota la logística, tot el que es necessiti, i et cito, no?, dia, hora i X indumentària, no? Llavors, la setmana, al cap de 15 dies, li toca a l'altre, no?, fer-ho. Llavors surten coses boniques com tornar-me a portar en el restaurant en el qual vam fer la primera cita, no?, és a dir, reconnectar una mica amb aquell punt que ens va anclar, no?, també.
Aquesta seria la primera.
Sí. Hi ha una altra que també té a veure amb els gestos positius. És a dir, jo durant una setmana, m'invento, faig 10 gestos positius molt quotidians que sé que t'agradaran. Coses tan senzilles com, a lo millor, comprar-te el sabor de iogurts que sé que t'agraden, eh? Vull dir, no cal portar-te a París i fer el gran viatge, no? Des de la quotidianitat, durant una setmana, fer 10 coses, no?, aquesta campanya de gestos positius, que sé que t'agradaran. I l'altre membre de la parella també ha de fer aquests gestos positius. La gràcia està en que jo anoto els 10 gestos positius que he fet cap a tu... Però també els que crec que l'altre m'ha fet. Per tant, els que he rebut.
Sí, hi ha d'haver un marcador.
Bueno, un marcador, perquè a vegades el que passa és... Jo tinc una manera de demostrar-te l'afecte i faig 10 gestos cap a tu d'efectivitat, però que tu no els estàs rebent com a afecte.
Clar,
llavors, la idea és...
Feedback, clar, no?
Ja noto els que jo he fet i els que crec que he rebut, no?
Estic pensant també que aquests gestos que comentes, Clara, són estratègies també molt universals, perquè, per exemple, això amb les amistats, no? Són coses que també és una bona manera de mantenir l'amistat i de passar temps de qualitat, sobretot el que comentaves, no?, això de les cites, no? Doncs és una manera, no?, de passar temps de qualitat també amb els teus amics o fins i tot amb els teus pares, que està molt bé, no? És una forma d'estrenyar aquests vincles, no?
Inclús programar-ho, no?, una mica, és a dir, de fer-ho de manera periòdica per no perdre el fil, no? També hi ha una altra que és una mica més els sentits, és a dir, per exemple, no? Tenim el sentit de la vista, de l'oïda, de l'olfacte, no? Doncs en una capseta, amb un paperet, escric els cinc sentits, no? Llavors trec un paper i planifico una activitat que respongui en aquell sentit.
Uau, això és més feina, eh?
Mare meva,
clar,
sí.
És més creatiu, no? Llavors, doncs, per exemple, em toca el sentit de la vista, sí. Doncs et porto al cine, no? El de l'olfacte, doncs, potser et preparo un plat que sé que és el
que
teu preferit, que t'agradarà, no?
O et regalo la teva colònia.
Exacte. O el tacte, doncs et faig un massatge, no? I per tant també cuidem aquesta intimitat, per exemple, no? En un pla més físic, no? En aquest sentit.
D'acord, tenim quatre, no?
Tres.
Algun altre també podria ser, que a vegades també es pot fer en situacions de més crisis de parella, si anteriorment ens hem casat, per exemple, o no ens hem casat, eh? Però en algun moment vam pensar en els vots matrimonials, no? És a dir, en el context, per exemple, de les bodes civils, és molt la lectura dels vots, no?, que un genera, no? Doncs una manera també de tornar a reconnectar o de tornar a encendre aquesta flama és tornar a recuperar aquests vots i fer com un ritual, no?, on aquests vots tornin a aparèixer, no? I, per exemple, hi ha parelles que tornen a casar-se de nou. Després d'una situació de crisi molt, molt forta, no?, tornen a casar-se com per ritualitzar que la parella ha pogut ressorgir i ha pogut transformar-se, no? Recuérdame
ahora que ya decidiste ir. Què ha passat aquí, Harky? Estàs aquí? Tens...
No ho sé, no. Aquestes cançons em recorden una mica la línia de la que tu cantaves al principi de la secció de l'Ubago. Te la saps tu o no, aquestes cançons?
Aquesta justament no em feu cantar més.
Són d'amor.
Són d'amor, això sí, és una mica així... Estem ensucrades, però, clar, ajuda'ns una mica, perquè nosaltres hem donat ara com aquests trucs, no?, per mantenir la flama en parella. Però, clar, per aquella gent que es vulgui tornar a enamorar, primer de tot, jo... És una pregunta, però jo crec que també ja és una afirmació directament. A qualsevol edat no ens podem enamorar.
I tant.
Clara.
I tant. A part, vull dir, penso que cada vegada més es demostra que, com que també l'esperança de vida és tan llarga, a vegades ens trobem parelles que es dissolen amb 70 anys, no? I dius, com pot ser, no? Bueno, perquè realment em queden 10, 15 anys de vida, no? I vull tornar a reconnectar amb algú, viure els anys que em quedin de vida, de qualitat, compartint canvi amb algú, no? Vull dir que inclús cada vegada més es parla de dissolucions més tardies, no?, en relacions de parella, i per tant l'amor sempre està viu a qualsevol edat.
I aquells trucs que potser ara adreçat més a les persones que estiguin solteres ara mateix, que hagin passat doncs no una bona experiència, de dir, ostres, és que jo ara mateix és que no em vull tornar a enamorar, però que tinc una mica aquella esperança, saps? Aquella flama encesa de sí però no? Què els hi diries?
Clar, el sí però no significa que primer hem de pensar si està ben tancada la fase prèvia. A vegades doncs hem tingut relacions de parella que han sigut molt tòxiques, no?, que han fet una ferida important i que això està dificultant o impedint que jo torni a voler reconnectar amb algú altre, no? Per tant, primer analitzaria bé quines són aquelles pors, aquells bloquejos, no?, que fan que el nou compromís, no?, bueno, de moment em faci més por, més resistència, no? Posteriorment també intentaria doncs cuidar més aquest espai individual, no?, el que havíem dit en alguna ocasió, és a dir, primer m'enamoro més de mi per poder també, no?, poder connectar amb algú altre, perquè això també em farà triar bé. És a dir, si jo encara estic amb l'anclatge, no?, de no resolta la situació anterior, encara estic bloquejada amb el que va passar, no m'he treballat bé, no?, aquestes pors o aquesta experiència prèvia, és possible que tornem a caure en patrons de relació de poca qualitat.
I
no?
Aquelles parelles, Clara, m'ha vingut al cap, aquelles parelles que, mira, momentàniament han dit ens donem un recés, saps? Un temps, provisionalment, però després una part de la parella diu, va, jo vull tornar, però vull que tu siguis com abans, és a dir, al principi de tot, això ho podem demanar?
Poder demanar, tu pots demanar el que vulguis, però és difícil.
Però s'hauria de, clar,
És difícil. S'hauria de redefinir d'una altra manera, no?, aquesta demanda. És a dir, què és el que vol realment, no? És a dir, com deia, no?, l'altre ja no és el mateix, no? És a dir, és com un tren que ja no passa sempre per les mateixes estacions, no? Llavors, realment, vols que l'altre torni a ser com era abans o ets tu que vols recuperar el que vas perdre d'aquella etapa, no? Fins a quin punt estem parlant de l'altre o de nosaltres mateixos, no? El que sí que és important és ajustar aquestes expectatives i sí saber una mica, no?, si aquesta parella en el seu moment va tenir una bona qualitat, és a dir, parlem d'un bon patrimoni relacional, sempre és possible poder-lo recuperar, tot i que no de la mateixa manera. Diferent, amb bona qualitat, però no de la mateixa manera.
Clara Mateu, doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Com sempre, és un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Tanquem aquesta teràpia de grup, Ejarque, si et sembla.
Sí, home, i tant.
I doncs, esperem que la Clara ens visiti properament per analitzar doncs, el tema de l'amor des d'un altre punt de vista i altres temes al voltant de la psicologia.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.